No, el que poden pensar governs o l'electorat central de Catalunya i l'electorat central d'altres comunitats cada cop se'ls van allunyant. I l'altre, sí, jo crec que hi ha una consciència de que hi ha coses de que fa 50 anys o fa 45 anys o fa 43 anys es podien veure d'una manera i que ara cal abordar, però tampoc no és res que t'impedeixi el funcionar ni el dia a dia ni les polítiques d'un govern, diguéssim, no? Són temes com més simbòlics, si vols així, la successió, el paper del cap d'estat, etc. De fet, el gran problema de la Constitució és que en un tronc central, com per exemple la divisió de poders, jo crec que hi ha molta gent que no ho veu que s'estigui complint. És a dir, que dintre de l'actual Constitució hi ha tanta feina per fer que per abordar nous reptes dintre de la Constitució amb una falta evident de consens, tot plegat fa un camí molt, molt rocós.
Potser fins i tot, no? Hi ha ciutadans o alguna formació política que ja tira la tovallola, que ja diu, mira, anem a intentar, no?, viure sense aquesta reforma de la Constitució, a la vegada que sí que adaptem determinades coses i reformem, diguem, canvis del dia a dia de la ciutadania, però no d'un text que, en teoria, ja no...
Però segurament el que més sorprèn, Alberto, és que s'ha renunciat a ser una palanca d'obligar tothom a posicionar-se, no? Que després políticament, és a dir, si tu tens un partit socialista, per exemple, que està convençut que la reforma de la Constitució s'ha de fer per temes, per exemple, com el dels aforaments. Si Ciutadans també havia defensat que el tema dels aforaments dels polítics per casos de corrupció, era clar que s'havia de reformar la Constitució. Si hi ha partits d'esquerres i partits independentistes que van signar el 2019, crec que va ser aquell document de la llotja de Mares. Si hi ha tants partits que estan disposats a fer una reforma de la Constitució, més enllà que cadascú la vulgui en un sentit diferent, com a mínim podria servir perquè hi hagués un debat polític sobre si s'ha de reformar o no i què s'ha de reformar, però és que ni tan sols es vol entrar en aquesta discussió.
Clar, o sigui, tots segurament estarien d'acord en que cadascú podria arribar a reformar una part, amb la qual cosa podrien sumar, no?, 8, 9, 10 parts reformades i adaptades a 2021, però és veritat que el que dius, que no s'arriba ni a posar d'acord en, ei, anem a obrir el meló i anem a intentar reformar-la, sí.
Per aquesta part, per què passa això, Roger?
Bueno, jo aquí crec que hi ha una qüestió, que és que la dreta s'ha segrestat el concepte d'Espanya, no? O sigui, hi ha un moment en què la dreta ha aconseguit projectar la societat, doncs, que hi ha una Espanya, diguem, establerta, no?, un status quo, que és el que ells defensen. I aleshores qualsevol moviment del PSOE en favor de, per exemple, de la reforma de la Constitució acaba sent tillat com una concessió als independentistes perquè són els seus socis i tal. O sigui, al final realment es polititza tant fins a l'extrem que aquest debat que estàveu demanant que s'havia de tenir serè és impossible, perquè qualsevol petit canvi, doncs, ja introdueix el matís de que... De fons, el que hi ha és que el consens que va donar peu a aquella Constitució ja no existeix, perquè també el país ha canviat. Per exemple, aquella Constitució no tenia en compte l'entrada a la Unió Europea, ni tenia en compte el desplegament de la política territorial de les comunitats autònomes, perquè ni tan sols estaven constituïdes, no? Per tant, és un document molt desactualitzat, però el fet que la dreta el tingui, tot i que l'Aliança Popular al seu dia no va votar, o sigui, hi va una part de l'Aliança Popular que es va abstenir i una altra part que va votar en contra d'aquest text, però el fet que la dreta l'hagi patrimonialitzat, doncs, impedeix que hi hagi aquest debat de fons. I després el que hi ha és una qüestió també conjuntural. El PSOE, en aquest moment, el que busca és estendre els seus vots també al centre del taulell polític a Espanya. A la mesura que el PP ha anat a la dreta per intentar tapar el forat de Vox, el PSOE ha vist una oportunitat també per estendre i per buscar un cert tipus de vot que està allà, no? que potser algun dia van votar Ciutadans, que està, són 600.000 vots que oscil·len en aquest centre polític espanyol. És veritat que les eleccions no està clar que es guanyin al centre, però també és veritat que hi ha aquest marge i que, doncs, jo crec que aquí s'ha d'entendre moviments que hi ha hagut en les últimes setmanes, no? El fet que el PSOE ara no estigui disposat a cedir amb el tema de les quotes del català, els moviments que hi ha hagut respecte a Esquerra, que jo crec que hi ha hagut una certa gasiveria, no? Que no han volgut doncs, fer cap mena de concessió. Jo crec que va per aquí, no? Una mesura. Queden 2 anys de legislatura, tot dependrà, és veritat, és molt important el tema de la butxaca, però mentrestant el que el PSOE no vol patir és un desgast per part de la dreta, una dreta que està molt malament, i si pot expandir els seus vots pel centre, doncs millor que millor.
Escolta'm, però llavors avui de què estareu pendents a Madrid? Va, expliquem-ho així, Roger. No sé, a veure, avui, per exemple, que hem de posar en marxa el xiulòmetre per veure si es xiula molt sí. poc o gens a...
Sí, perquè l'acte és aire lliure,
Sánchez, no, sempre... suposo.
Sí. Bueno, clar, és que això és com el dia de les Forces Armades, no? Que, no, és que xiulen el president. Bueno, és que qui va a la decisió de les Forces Armades? Realment, el dia de les Forces Armades, quan xiulen el president, doncs el que ens hem de preguntar és si aquell acte realment està representant tot l'Estat, perquè si resulta que els assistents són d'un perfil ideològic molt marcat, doncs és normal que xiulin el president si és d'esquerres, no? O si és del PSOE. Jo crec que avui estarem pendents de xiulets, sí, també, però també d'això que us explicava abans, dels corrillos, de les converses amb ministres...
Ah, però per parlar de què? De la Constitució, no?
No, doncs segurament hi ha un element que està sobre la taula, que és aquest paper de Yolanda Díaz, que sí. Segur que l'altre dia va fer unes declaracions que es van, la dreta ha magnificat, perquè d'alguna manera venia a dir que ella era conscient del perill que implicava celebrar el 8M, aquella manifestació que després ha portat totes les derivades, no? Doncs que ella era conscient d'aquell perill perquè tenia un estudi que ja apuntava la possibilitat de contagis. A partir d'aquí, els mitjans de la dreta s'hi han agafat fort i realment Yolanda Díaz, que és una persona emergent, que és realment l'esperança de tot l'espai de Podem, no? que té millor valoració que el president espanyol, ara és objecte de torpedes per part de la dreta, que la busca com a via per atacar el govern espanyol, però també del PSOE, no? Que veuen que del PSOE i també de Podem. El PSOE perquè veu que d'alguna manera algun dia pot fer ombra al lideratge de Sánchez, tot i que això és bastant improbable perquè els socialistes tenen una base molt, molt sòlida, i també de Podem perquè hi ha personatges i hi ha gent de Podem que veu que el nou projecte acabarà diluint el que havia sigut el partit, no? I que allò que havia muntat Pablo Iglesias i que ara hi ha, per exemple, doncs, Irene Montero, doncs s'acabarà diluint en el projecte de Yolanda Díaz, que els portarà cap a altres latituds.
Avui és dia de portes obertes o no al Congrés? Ja no tinc gaire clar, amb tot això de la pandèmia, avui, vull dir, no hi ha acte, no hi ha obertura, diguem-ne...
No, avui hi assisteixen tots els poders de l'Estat i els periodistes.
És aquell acte que es fa a l'Escala, no? Allà, els leones del Congreso, diguem-ne.
Els lleons, i després a dintre, doncs, hi ha aquests corrillos, doncs, això.
Quan amb els micros, no?, és quan més informació, no?
Exacte, i aleshores ja s'acaba això, és quan realment els periodistes en traurem alguna cosa de profit. Doncs vinga, demà ho explicarem, a veure què acaba passant, si hi ha xiulets, si no hi ha xiulets, i de què s'acaben discutint, evidentment, els partits polítics al llarg d'aquesta jornada d'avui, d'aquest dia 6 de desembre. A veure, va, abans d'acabar aquest temps de tertúlia, per cert, sobre aquestes dues persones mortes en aquest incendi que us expliquem a Vilassar de Mar, dir-vos que és un incendi que s'ha produït cap a les 7 del matí aproximadament, que quan els bombers han rebut l'avís, el foc estava ja completament desenvolupat i actuant sobre un pis situat en una setena planta, que aquestes dues persones mortes serien dues dones d'edat avançada i que per poder fer front a aquest incendi també de manera preventiva s'ha acabat evacuant a una quarantena de persones més, i que ara mateix el foc es donaria per controlat i que els bombers hi continuen treballant amb 16 dotacions. Per tant, aquesta és la informació al voltant d'aquest incendi en un pis de Vilassar de Mar, que deixa aquestes dues persones mortes, aquestes 40 persones evacuades per un foc que s'ha declarat a les 7 del matí. Abans d'acabar, sí que m'agradaria també un comentari. A vegades... Hi ha algunes coses que et fan pensar que vius en el dia de la marmota, i algunes, Xavi, fan que la sang t'acabi bullint. No, estic pensant en el que ha passat aquest cap de setmana davant d'aquesta discoteca, no? La discoteca Huaca de Sant Quirze. És una protesta que hi ha cap protesta. No hi ha res que justifiqui que acabi com va acabar. Però era una protesta per les diverses denúncies d'agressions racistes que ha patit aquesta discoteca, que s'han viscut en aquesta discoteca per part dels seus porters, que acaba sent una mica el és com aquell conte que no s'acaba mai, no? I que es va repetint i que es va repetint i que es va repetint, que ja no ve ni de gust, no?, entrar en si hi ha racisme o no hi ha racisme en un local, diguem-ne, on s'hi ha acreditat tantes vegades agressions del mateix tipus.
Sí, i que les primeres daten, si no m'equivoco, d'abans de la pandèmia. Ja, vull dir que no és
que... 2017.
No és que, correcte, no és que hagi passat una cosa fa 15 dies i s'hagi generat... No, és que portem porten una sèrie d'accions que, clar, i després, el que sempre diem, aquest canal que per molts és ocult de les xarxes socials de mobilització, que fa que de cop i volta apareguin 1.000 persones davant en un lloc concret en una hora determinada per protestar i que molts ens sorprengui, no? Que és el que va passar l'altre dia a Sant Quirze. No ho sé, jo crec que és com molt xocant que els temps que estem i que es mira tant encertadament moltes declaracions, moltes accions, moltes possibles agressions, hi hagi de cop i volta, com locals o empreses o persones que tinguin com certa butlla perquè van acumulant actes o incidents d'aquest tipus i ningú els hi posa la mà a sobre, diguéssim. Jo crec que caldria una investigació bastant a fons i actuar en conseqüència, perquè hi ha coses que no es poden permetre. Gent no deixar entrar a una persona pel color de la seva pell, és que des de l'Alabama 1960 jo crec que no s'hauria de permetre enlloc, ja estem al 2020, vull dir que 2021 tocarà el 22.
Alberto. Jo crec que parlàvem fa una setmana, no?, de si els bombers o el govern tenia una llista de cases on podia haver-hi, no?, determinats problemes d'habitatge. Jo crec que tots els consistoris, evidentment, i tots els ajuntaments tenen una llista de locals problemàtics, i si en aquest cas és un lloc no només problemàtic, sinó que a més acumula denúncies, incidents o nits amb més problemes que beneficis cap a la gent que vol entrar i passar-s'ho bé en un local de nit, doncs evidentment que han de prendre mesures i no posar-se les mans al cap quan passa alguna cosa tan greu com la de dissabte a la nit.
Passa que un no acaba d'entendre d'on ve aquesta incapacitat, és a dir, tan diligent que és a vegades l'administració amb determinades coses, no? I que estiguem parlant d'un local que, escolta, és que li ha obert expedients la Generalitat, que li tornarà a obrir un altre expedient la Generalitat, que li ha obert expedients l'Ajuntament, que li ha demanat el tancament l'Ajuntament més d'una vegada, i que sempre acabem, no, és que com que la llicència funciona fins al 2025, doncs això seguirà fins al 2025, Roger.
Clar, és que el que és indignant és que hagi de ser la gent, els joves que es mobilitzin per posar sobre la taula un problema que l'administració ja era conscient que existia. Sí, segurament avui sí que l'administració correrà per adoptar decisions, hi ha un comunicat de l'Ajuntament, hi ha diverses mobilitzacions... Sí, al final, realment, qui s'ha sacsejat el tauler, ens han hagut de ser els propis joves afectats per aquest racisme, que jo crec que és molt extès en el sector de l'oci i pel que, igual com dèieu vosaltres, és que ningú ha aturat, no? O sigui, allò que passa a les portes de les discoteques, jo crec que passa des de fa 40 anys, en què hi ha una sèrie de persones que s'atorguen un poder que va molt més enllà del que és la simple tasca de vigilar que no hi hagi problemes al local i de vendre les entrades i vendre les consumicions, i a partir d'aquí doncs, es donen situacions que moltes vegades són amb connivència de la pròpia policia, que veu en els porters de discoteca doncs, uns aliats a l'hora de fer actuacions preventives. Jo crec que cal veure el que està passant a Sant Quirze i compte. I després una altra qüestió, si el tema de Sant Quirze es polititza, jo em temo que serà a pitjor, perquè aquí poden entrar les altres formacions de dreta segurament a donar suport a l'establiment i bueno, són qüestions que al final són debats que acaben fent més mal que bé. Però bé, veig bé que siguin els joves els que es mobilitzen, els que posin la qüestió sobre la taula i que demanen a l'administració que prengui mesures i que mogui a la fitxa, perquè ja són qüestions que no s'han de poder tolerar en una societat del segle XXI.
El problema, Xavi, és que l'administració el que acaba demostrant és que amb determinades actuacions acaba tenint les mans lligades.
Bueno, escolta, que procedeixin a un canvi legislatiu. És a dir, jo crec que la vulneració de drets fonamentals pot ser tant causa de tancament d'un local com una presumpta o una sospita d'inseguretat estructural arquitectònica de l'edifici. És a dir, en un lloc on es vulneren els drets fonamentals, jo crec que no s'hauria d'actuar de manera bastant radical. I, escolta, fora, no ens ho podem permetre com a societat, diguéssim. Estar aquests temps en mans d'arbitrarietat d'uns senyors que en funció del color de pell et deixin entrar o no. No, ja, i això ja fa molt temps que ha passat, no estem aquí ja. I, per tant, s'hauria de procedir, si realment tenen les mans lligades, pel que deies, perquè tenen una llicència fins no sé què, i l'única forma que tenen és actuar sobre la renovació de la llicència administrativa, doncs potser caldria impulsar un canvi legislatiu.
No, no, sobretot perquè al final, després d'aquests incidents, per exemple, la discoteca finalment, doncs, aquesta nit anunciaven, no, van avair, a la tarda anunciaven, escolta, no, hem canviat el cap de seguretat, n'hem buscat un de nou, sí. Hem canviat l'empresa de seguretat amb la qual estem treballant, i de fet aquesta darrera nit han tornat a obrir, han obert portes, les entrades estaven totes venudes de manera anticipada al 100% de l'aforament, i la discoteca ha tornat a funcionar, no? Però també hi ha aquesta reflexió que jo la feia aquest matí, no, Alberto, per exemple, al matí quan arrencar el programa que deia, perquè des de la patronal deien demanem respecte, no?, per aquest local, no? Jo deia, bueno, és que el respecte no es contracta, el respecte te'l guanyes, no? No, no, no pots contractar-lo, el respecte.
I evidentment que té dret la patronal a demanar un respecte en el sentit de que no tots els locals, evidentment, són iguals, i no a tots els locals passa el que passa, però si un ajuntament sap que hi ha un sol local a la seva localitat que dona problemes, doncs evidentment té un dilema. Si enfadar a l'empresari d'aquest dilema perquè li tanca, o aixecar-se, diguem, el diumenge al matí amb una imatge com la de dissabte a la nit.
Oh. Doncs aquesta és la realitat, i això és el que va passar en aquesta discoteca. És veritat que el Departament d'Interior ja ha dit que vol fer una reunió amb la Junta de Seguretat de Sant Quirze del Vallès, i veurem quin serà el camí que acabi prenent aquesta reunió, i bàsicament si n'acabarà sortint alguna cosa, no? Jo ahir quan escoltava l'alcaldessa dient, bueno, però malauradament doncs aquest local té llicència, no? I és aquesta mena com de to resignat, no? A vegades de dir, ostres, però com pot ser que l'administració hagi de resignar-se davant d'una situació com aquesta, no? I de veure com els locals seguiran obrint les seves portes. En fi, Roger, que vagi molt bé aquesta jornada de feina per Madrid.
Molt bé, igualment.
A disfrutar d'aquest dia de la Constitució. Xavi, a seguir gaudint del pont. Tens pont, no? Fins al final o no? O l'acabes una mica abans? Fins al final, ja el fas tot, a fondo, eh?
Fins a l'última gota.
Fins a l'última gota, molt bé. Doncs escolta'm, a gaudir-lo amb tota la precaució del món. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Alberto Gómez, un plaer, com sempre, tenir-te amb nosaltres al matí a Ràdio Estel. Escolta'm, fem una pausa per la publicitat i seguim amb més coses en directe.
Ràdio Estel. L'actualitat social i religiosa us arriba des de Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda compartim les notícies més importants del dia amb la màxima proximitat. Sense distància, un informatiu diari que presenta la persona per dintre i per fora. A 6:45 i a 6:45 a Ràdio Estel. Amb qui us parla, Ignasi Miranda. Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas. Allà sota
una penya... Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa. Enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal.
Tus huesos lo valen. Toma Artrohelp Forte. No te conformes con cualquier producto. Elige calidad y un cómodo formato en viales bebibles. Elige Artrohelp Forte de Marnis. Compra ahora Artrohelp Forte y llévate de regalo Mialtrim para complementar y favorecer tus músculos, huesos y articulaciones. Recuerda, pide tu pack 2x1 Artrohelp Forte y Mialtrim en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Matí d'aquest divendres, que és 6 de desembre, aquest dia festiu, dia de la Constitució. Us hem explicat que hi ha hagut també aquests dos morts en un incendi en un habitatge a Vilassar de Mar. Dues dones grans que vivien a la setena planta de l'edifici que s'ha incendiat avui cap a les 7 del matí. Un foc que ja està controlat, que ha provocat també que s'hagin evacuat a una quarantena de persones de manera preventiva. El foc ara mateix està ja controlat. Per cert, que diversos cotxes, ara, mira, una altra notícia, un altre incendi, 10 dotacions als bombers que treballen a l'incendi que ha afectat diversos vehicles a l'interior d'un pàrquing. Això ha estat Esplugues de Llobregat. No hi ha danys personals, afortunadament, però, home, déu-n'hi-do, 10 vehicles cremats a l'interior d'un pàrquing. Notícies d'aquest dilluns. Els focs no fan pont, ni nosaltres tampoc. Mercè Arraga, bon dia, com anem? Olga Vallejo, que deus estar en estat de xoc, d'això d'haver de tornar a treballar.
No, mira, no et pensis.
No?
No, perquè diríem que he tingut la poca fortuna d'estar a vacances i despertar-me a l'hora que em sonava el despertador quan treballava.
I aquell gustàs de que soni el despertador i girar-te i dir, no, si no calia.
Clar, però sí, home, és un altre ritme i tal. I avui he pensat, bueno, almenys sona el despertador i t'has d'aixecar.
Vés a treballar, que és dia 6 i anirà bé.
Hem de dir que la Olga estava connectada i el Galdric igual, eh?
Home, cada clar, dia, o sigui, us hem estat
cadascú fa vacances com vols.
Una cosa, sí. Us he escoltat i he vist que aquesta cadira és la gran desitjada, sí, perquè ha passat tothom.
Sabeu de les silles calientes?
Sí. Avui m'han dit, he sentit algú que deia, qui faran los in translation? I he pensat, que ja estic aquí.
L'altra cosa serà, aviam si et deixen guanyat. L'has triat tu o te l'ha triat la Mercè?
No, crec que ja vinc perdent. Ja.
Jo he escoltat alguna cosa a la redacció, no vull...
Sí, per aquí això, avançar.
Bé, en tot cas, aviam. A partir de les 11.
Què farem?
Mira, doncs parlarem avui amb Irene Cívico i Sergio Parra, que ells són els autors d'un llibre fantàstic que es diu... Jo ara si et digués, Lugares Increíbles de Verdad, quin et vindria al cap? Algun lugar increïble que hagi... I de verdad,
El sofà de casa, les 12 del migdia,
Estava pensant en el llit de casa meva, que
també seria un lloc.
Que també estaria bé, ara mateix.
Doncs mira, per donar-te pistes, avui ja entrevistarem, com dèiem, a la Irene i al Sergio, que ens parlaran de més coses sobre aquell llibre, Lugares Increíbles de Verdad, editat per Montena i que està ple de tresors amagats a la natura de tot
preciós.
El planeta.
Un llibre espectacular.
Uh-huh. I com que estem en plena setmana de fires, i alguns també de vacances, avui farem un recorregut breu però interessant per tres d'aquestes fires que hem d'aprofitar un moment o un altre per passar, com per exemple l'original Fira del Playmobil de Platja d'Aro, el tradicional i autèntic Mercat Medieval de Vic i la històrica Fira de la Puríssima de Sant Boi de Llobregat.
Va, i com deia la Olga, tornem al format habitual del nostre particular Lost in Translation, aquest concurs de versions, i recuperem, si et sembla, Pol, jo no sé si te recordes, la setmana passada, que vam tenir un dia una mica... una entrada
accidentat,
una mica
accident, dir, no?
Que sí, amb amb l'Anna Closa.
Me'n recordo.
Et sembla si recuperem aquella cançó que teníem?
Encantat de la vida,
mira,
m'encanta.
Mira, aquí la tens.
Tan bo el Roy Orbison, però tant.
Aquest és un dels clàssics que no sé si cal que seguim, perquè jo us vaig sentir i sé que vas dir l'original serà la bona.
Jo, no, ja t'ho dic ara, jo no... És que què hi ha més bo que jugar?
Difícil.
Drive All Night. Ja
però
està.
Tenim dues alternatives, hauràs de triar, ja ho saps. La primera és de Ronnie DeBane, format disco dels 90, aquelles camises obertes, ulleres de sol, de dia i de nit. Mira com sona. Difícil, cert. Gairebé millor que ens donin la camisa i sense música.
Pol, ara no sé per què t'he imaginat a les pistes d'esquí, saps? Ballant allà...
No, és com una... És que és igual, no ho diré, no ho diré. Va,
una altra, va. Mira, jo sóc més de la barreja d'estils, com aquest còctel que et presento, entre swing i reggae, que donen com a resultat aquesta meravella. Són els Sayonara Show Band.
Està bé. Clar, comparat amb els altres, semblen els fills petits,
sona
els
bé,
fills dolents
bé.
Dels Pet Shop Boys. Doncs clar,
és el moment gloriós del Sayonara Show Band.
Totalment.
Bueno, no, està bé. No em puc quedar amb l'original, no? Bueno, no, perquè... No, va.
Mira, ara...
Els hi donem una oportunitat al Sayonara.
I ens diu Sayonara.
Els diem el Sayonara, va. Vinga, va, que vagi bé el que queda de programa. Fins demà a les 8 per part meva. You Got It, versionada pel Sayonara Show Band.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Què tal? Salutacions, bon dia de nou. Ara mateix falta un minut i escaig, ens situem a 2:15 del matí. Avui és dilluns 6 de desembre d'aquest 2021. Per cert, ahir va ser el Dia Internacional del Ninja i avui és el dia de la Constitució del 78. I estem al mig d'aquest pont de la Puríssima. Benvinguts a tots aquells que feu o no feu pont i, sobretot, als que en feu, disfruteu i escolteu-nos. Programa 60, número rodó del matí a Ràdio Estel, tot preparat per acompanyar-vos a partir d'ara i fins a 2:15. A la producció en David García i en Galdric Pelegrí, al món virtual, a les xarxes socials, hi tenim a l'Eva Cervera i a la Mercè Mondelo, i a les vies de so, Jordi Carretero i José Matosa. Va, per tots aquells que no esteu de pont, no patiu, perquè avui farem doncs un tomb pel nostre planeta a través del llibre Lugares Increíbles de Verdad, però de verdad, de Irene Cívico i Sergio Parra. Ens expliquen quins són els tresors mitjolíssims del món i ho fan amb un to divulgatiu i també en clau d'humor. Això serà a partir de les 11 aquí al matí a Ràdio Estel. I avui, com que estem al mig del pont, doncs hem dit, va, anirem de fires, no? Traurem el cap per algunes de les fires més simbòliques de casa nostra. Anirem a Vic, al Mercat Medieval. També farem cap a Platja d'Aro, a la Fira del Playmobil, i cap a Sant Boi, a la Fira de la Puríssima. I cap a les 12 del matí, atenció, triarem la nadala més pop de la història de la música, que podria ser aquesta. O podria ser aquesta. En tot cas, avui tenim el Bayona contra la Bajona, mai millor dit, dedicat a tots aquells que no facin pont. Amb ell farem un repàs de les clàssiques nadales i també triarem aquesta nadala més pop de la història. Us hem donat dos pistes, dos petits spoilers cap a on poden anar la cosa. Sou més d'una, sou més de l'altra. Quedeu-vos amb vosaltres i esbrinarem quina d'aquestes dues cançons s'emporta doncs, aquest gran títol. Parlarem també, no podia ser una altra manera, de la Constitució. Fa exactament 43 anys que va néixer i avui ens preguntem si la podem comparar o no amb altres constitucions d'arreu del món, què té de bo i amb què es pot millorar, i si es pot reformar, que és un altre dels grans clàssics que ens preguntem cada any. I com dèiem, aquest dilluns segurament molts estareu de pont gaudint d'uns dies de festa, de vacances, i a Teràpia de Grup farem una especial Teràpia de Grup, ja veureu, us sorprendrà. Tot això i més si et quedes a passar aquest matí de pont aquí, al matí a Ràdio Estel.
Comença la taula de redacció.
Quin goig. Olga Vallejo, bon dia.
Molt bon dia.
Sots directora del programa, com t'hem trobat a faltar, Olga.
Jo també, per això us escoltava. I mira, m'heu acompanyat molt bé, m'ha encantat aquesta companyia. Crec que la gent ens hauria d'escoltar.
I Olga, quins esmorzars que et fas, no?, quan no ets a la ràdio, que ho comparties a les xarxes.
S'ha d'aprofitar, quan tens més temps, s'ha d'aprofitar i resmorzar, que ja ho fem habitualment, però amb calma.
David Serra, com estàs?
Hola, bon dia. Què tal?
Com ha anat el cap de setmana?
Bé, normal. Comprant nevera, una nevera, però nevera. Tot dins de l'habitual.
Ah, bé.
Carai.
Sí. Sí, és allò, quedar-te sense nevera un diumenge.
Home, és ideal, no?
És fantàstic.
És fantàstic. Sort que estava tot...
Sí. Sort que estava moltes coses
obertes.
Tot obert,
perquè si no, què haguessis fet?
Perquè això et passa al mig de l'estiu i...
I què?
I què? Doncs mira, tot podrit.
Tot podrit, exacte. Marta Jarque, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia. A mi, si m'hagués passat, no hagués tingut cap problema, perquè a casa meva hi fa tan fred que no, ja no hi ha diferència de temperatura entre les coses que hi ha dins la nevera i...
Per això tens aquest cutis tan estupendo. Jo pensava, quin és el secret de la Marta?
Exactament. Visc a menys 5 graus.
I ahir feia un aire... No vau tenir, però un fred, sí o no? Vau tenir aquesta percepció a la nit?
Jo mai tant.
Uau.
I no tant a la nit. Jo havia d'esperar 15 minuts al tram i vaig decidir que anava caminant.
Jo el vent mentre a casa, Sí, ho noto.
Clar,
a vegades tinc espelmes enceses i saps la flama que
balla? Sí,
doncs això, a casa.
Bé, en tot cas, va, que feia una setmana que teníem aquesta zona.
Perdó, portaràs iogurts a casa teva.
Ah, perfecte.
Pots repartir-ho, perquè clar, això ben pensat, no?, entre totes les neveres, què et sembla?
Bueno, no,
ja la tens, si no?
No, neveres no, directament li deixaré al menjador.
Ah, també.
Exacte,
també.
Cap problema, doncs et faré lloc.
Vinga, va, que estàvem acostumats aquestes setmanes a aquesta zona Serra Vallejo, però ara, doncs, recuperem la zona Vallejo original, com sempre, quan passen 3 minuts de 11:15. Olga Vallejo, que t'ha tret la son.
Doncs saber que sonaria el despertador 6:45, que te'n vas a dormir amb una tensió. Encara que quan he sortit al carrer i he vist que no hi havia ningú, he tingut una sensació de superheroïna, de nosaltres, avui us fem la ràdio en directe, que això et carrega les piles i ja se't passa tot de cop. Avui és 6 de desembre, dia de la Constitució, està present a tots els diaris, per exemple, el titular de l'Ara, el PSOE congela la reforma de la Constitució, no ens ho esperàvem. Tot i que el País dediquen una pàgina amb 6 intèrprets de la Constitució, professionals que han estat membres del Tribunal Constitucional, catedràtics de dret, que ells defensen reformar l'estat de les autonomies i, per tant, també la Constitució.
De fet, avui cap al tram final del programa, Olga, doncs posarem la lupa justament a aquestes nocions bàsiques que hem de saber sobre la Constitució, no? Ja que
una gran desconeguda.
Clar. Ens direm, a veure. Parlarem amb el catedràtic de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Bellaterra, Joan Lluís Pérez Francesc. Però sobre la Constitució, t'ha agradat especialment una vinyeta.
La de de Gargots Cap, a La Vanguardia, veiem un seguit de senyors, senyoros, possiblement, per la vestimenta semblen magistrats del Tribunal Constitucional, tots amb un somriure de circumstàncies, això sí. Un diu, visca la Constitució, l'altre respon, visca! I de fons veiem la Constitució dins d'una gàbia. Doncs això.
I què t'amoïna, Olga?
Veure que l'ultradretà Éric Zemmour ha començat a fer campanya a les presidencials de França. Tot un polemista, racista, masclista, i amb molts més istes, que ha reunit més de 10.000 persones, 13.000 segons els organitzadors, el primer acte que ha fet Zemmour com a candidat. Diu que es llança la reconquesta del seu país per recuperar-lo. No cal, però vaja, va haver-hi un gran desplegament policial perquè es preveia que pogués coincidir amb una manifestació antifeixista i al final simpatitzants de Zemmour varen colpejar una desena d'activistes de l'ONG Sor Racisme i a periodistes del programa Quotidien.
Déu-n'hi-do. També t'ha preocupat la situació del català.
Com sempre, sí. Al periòdico li dediquen el tema del dia a la realitat lingüística de l'escola. El titular és que el català retrocedeix a l'escola per les plataformes. I és que el castellà guanya terreny com a llengua de comunicació entre els joves. El 62% dels estudiants consumeixen televisió només en castellà, possiblement perquè és que encara que vulguin consumir-la en català, no en troben.
No podrien, no?
No en troben prou. Els experts ho relacionen amb el consum de sèries i films en streaming. Com escriu la Montse Baraza, l'article, excel·lents en català a l'escola, jugant en castellà. Segons les dades, el català fora de classe, el 2006 l'utilitzaven sempre el 67,8% dels joves i ara només el 21,4%.
I qui no t'ha agradat gens saber que dius no, no vull aquesta notícia?
Doncs que els grans propietaris ja busquen esquivar la llei estatal d'habitatge. Llegim a l'Ara que la normativa encara pot rebre modificacions durant el tràmit parlamentari al Congrés, però mentrestant els grans propietaris ja estan pensant, clar, perquè no els acaba de fer el pes haver de baixar el lloguer a les zones considerades com a tensades i estan maquinant possibles trampes.
I aquella notícia que per una banda és una bona notícia i per altra, doncs això, pot ser un mal de cap.
Llegim al País que els prospectes dels medicaments tenen els mesos comptats perquè els impressos se substituiran per codis digitals a partir de gener. El més positiu és que estalviarem 2.600 tones de paper a l'any quan es completi el canvi. 2.600 tones, és una barbaritat. Però la creu és com s'ho farà la gent gran o qui està lluny de la digitalització, encara que s'està estudiant com fer-ho, perquè no suposi un problema per tota aquella gent que no està basada als codis QR i que ara ho estem veient,
no? Diràs, sí,
en el certificat del passaport Covid, gent que no se'n surt.
No, no hi ha manera. Escolta, què t'ha cridat l'atenció aquest dilluns?
L'article que a La Vanguardia li dediquen a Riscanvi, l'algoritme que des de 2009 funciona a les presons i tribunals de Catalunya mesurant el risc de reincidència dels presos i que té un pes determinant en la concessió de permisos i la llibertat condicional. Jo no sabia d'aquest Riscanvi, tot i que fa anys ja que existeix, no en tenia ni idea. Sembla que l'algoritme s'equivoca molt quan dictamina que un intern és perillós, però tot i així condiciona la llibertat dels presos. Des del Departament de Justícia recorden que l'algoritme no mana, que orienta el judici humà i que és la persona qui té l'última paraula. Avui que la majoria de gent no treballa i tenen més temps, doncs és un bon article per llegir-lo en calma.
Doncs sí, i dius que avui, clar, n'hi ha uns quants, no?, d'articles per poder llegir en calma.
Per exemple, l'entrevista que li fan a La Vanguardia a Kerry Manuel, professor de Ciència Atmosfèrica del MIT. El titular és «Els huracans seran més forts i provocaran més pluges». El catedràtic, que acaba de rebre el Premi Fronteres del Coneixement en la categoria de canvi climàtic de la Fundació BBVA, ha establert la relació entre huracans i escalfament global. Qui vulgui viure amb poca consciència dels efectes de l'escalfament global i poques preocupacions, millor que no es llegeixi l'entrevista.
I què en destacaries, però?
Per si un cas, per si algú ja podem així el coquet, segons Kerry Manuel, hi ha consens que els huracans seran cada vegada més forts i amb més vent. I també hi ha consens dels experts en que els huracans provoquen més pluges en climes més temperats i que l'aigua mata molta més gent que el vent en els huracans. Perquè tot no sigui negatiu, també assegura que mica en mica el negacionisme climàtic està disminuint als Estats Units.
I un parell d'entrevistes aquest dilluns més que valen la pena.
L'entrevista que li fan a Rodrigo Cortés, el cineasta que acaba d'estrenar als cinemes El amor en su lugar, està per partida doble, l'entrevista en El Punt Avui i al Periòdico. Un parell de titulars. La cultura és simplement la manera en què l'home s'inspira. i l'altre, desconfio de qualsevol cosa que estigui desposseïda d'humor.
I també l'altre és la contra de l'avantguàrdia.
L'entrevista és a la investigadora en nutrició Pilar Galán, que ha desenvolupat el logo nutricional NutriScore. Ella i el seu equip han creat aquest NutriScore, que podríem traduir com a NutriResultat, on a partir de colors, números i rectangles informen de la qualitat nutricional del que comprem. M'han agradat especialment un parell de respostes de la Pilar Galán. Diu que qui vulgui menjar un producte malgrat saber que és ultraprocessat, que el gaudeixi amb plaer, però no amb ignorància. I un altre que no té res a veure amb el que ingerim, però que em sembla fins i tot més important, i és quan ella es presenta i diu que té 67 anys i està contenta d'envellir com ho fa, perquè cal posar en valor l'envelliment.
És clar que sí. Ai, Olga, què t'ha fet somriure?
Saber que... Sí, m'ha agradat saber que la moda inclusiva està més present a Barcelona. Se celebra una nova edició de la passarel·la Curvy Fashion Model, on podrem conèixer el talent emergent del modelatge de talles grans. Un intent de diversificar el sector del modelatge, que estaria bé que no es quedés en quelcom residual, i que, per exemple, també els maniquís dels aparadors canviessin, que veiéssim arreu gent de totes les talles i que no tothom aspirés a tenir unes mides irreals.
La imatge del dia.
Va, una imatge que apareix en gairebé tots els diaris i que ha provocat crítiques i preocupació per els iguals, David Serra.
Sí, és el d'una família típica nord-americana felicitant el Nadal amb una fotografia feta al saló de casa davant un abet sobrecarregat d'ornaments nadalencs. Fins aquí tot més o menys normal. El tret diferencial és que els 7 membres de la família van armats. Llueixen una arma, una automàtica, i no és precisament de plàstic ni de fogueig. Però això no és tot, perquè qui ha penjat la felicitació a les xarxes socials, i per tant també surt a la fotografia, és Thomas Massie, que és congressista republicà de l'estat de Kentucky.
Però s'ha colat en aquesta fotografia.
No, és ell amb la seva família, somrient, amb armes automàtiques a la mà i dient Merry Christmas, amb una emoticona d'un abet de Nadal, però amb un afegitó. Pare Noel, sisplau, porta munició. La insensibilitat de Massie no té límits, perquè just fa aquesta felicitació 4 dies després que un estudiant d'un institut d'Oxford, a l'estat de Michigan, matés 4 companys d'entre 14 i 17 anys. El noi va ser detingut juntament amb els seus pares, que van ser qui li van comprar l'arma automàtica durant el Black Friday, que es veu que també són més barates, i que sabien els pares que aquell dia ell anava armat a l'escola. De fet, els pares van anar a l'escola perquè un professor els hi va dir que van trobar-li dibuixos conflictius
i amb pistes, no?, amb pistes que no estava gaire...
que el fill no estava gaire bé, i els pares van anar a l'escola i es van negar en rotund endur-se'n el fill, i després, poques hores després, matava 4 companys. El congressista, aquest tal Thomas Massie, i la seva dona i els seus molts fills segueixen somrient en aquesta fotografia en què demanen al Pare Noel més munició. Doncs mira, esperem que Santa Claus els porti alguna altra cosa que no sigui munició. I no dic res més perquè la podria dir molt grossa.
Tu mateix t'autocensures, no?
M'autocensuro i molt, perquè l'anava a dir molt grossa.
Mira, va, que la Marta encara està als Estats Units per parlar-nos ara dels Pare Noels solidaris.
Sí, serien Pare Noels que anirien una mica en contra amb el missatge que ara parlava el David, perquè aquests són solidaris i amants de l'esquí. Es tracta de 230 Pare Noels que s'han ajuntat per recaptar fons esquiant al Sunday River Resort, que en català seria el resort del riu de diumenge, una estació d'esquí a Maine, Estats Units, que té nom de càmping.
També és veritat.
Podria dir la balena.
Exacte.
El dofí.
La balena blanca. No?
La balena blanca.
Esquiador.
I escolta'm, de què va aquesta campanya solidària?
Doncs mira, els participants, com cada any, s'han tornat a posar la barba blanca i el característic vestit vermell de Pare Noel, i per gaudir d'aquest descens, doncs a més de vestir-se de Santa Claus, els participants han fet una donació de $20 per finançar projectes locals d'educació.
Ja ha tingut èxit la campanya o no?
Doncs sí, de fet el descens de Pare Noel ja és un clàssic a Maine, i en l'edició d'aquest 2021 s'han recaptat milers de dòlars. Com també és tradició aquesta vegada, entre els Pare Noels s'hi ha colat també un Grinch amb el seu vestit verd, que pels que no recordeu la pel·lícula de Jim Carrey odia les festes de Nadal.
Sí, perquè
per
o sigui, la figura del Grinch és que odia les festes, o sigui, no és
que
aporta, és antinadal. Exacte, boicoteja
les festes de Nadal, i també s'ha colat a les pistes d'esquí de Maine. Per sort, aquest any tampoc s'ha sortit amb la seva, i l'acció solidària ha tornat a ser un èxit.
Vinga, i us imagineu ara Gerard Piqué anant amb helicòpter a l'entrenament del Barça? Sí?
Home, sí, us imagineu? A veure, tot podria passar,
a vegades van bici, no? Van bici elèctrica.
És veritat. Però, clar, és el que dèiem, podria passar, però ara per ara sembla difícil que passi, o bé d'imaginar, però, David Serra, si parlem d'un jugador del PSG, clar, que també ha jugat al Barça, ja no sembla tan surrealista, no? O esperpèntic.
Sí.
Qui és?
I no és Messi.
No és Messi.
No és Messi, no. Parlem de Neymar da Silva Santos Júnior, que té un helicòpter, però no qualsevol helicòpter. Havia de ser de color negre, en homenatge aquí a Batman. I és que Neymar Júnior és un malalt del ratpenat més famós de la història dels ratpenats, i com a tot aficionat a aquest superheroi, doncs clar, té un helicòpter negre. Un helicòpter que li ha costat 13 milions d'euros.
Xavalla.
Re, poca
per ell,
cosa. Jo,
per mira, ell, per ell.
Sí, ara em porto aquí 13 milions i m'he d'anar a comprar un tallat i no sé si tindran
quantes
canvi.
Quantes neveres deuen ser 13 milions d'euros? En quantes en podries comprar?
Home, podria omplir, jo crec que dues vegades, un Palau Sant Jordi, crec, eh?
Sí, home, fàcil.
Diria,
sí,
diria un mes i tot, me'n sobraria.
Però ara m'ho estàs dient en sèrio, això, del
sí,
Neymar Júnior?
Sí, sí,
Junior,
però de fet hi ha una imatge d'un jugador, baixant de l'aparell.
Va fer els entrenos amb...
Va, sí, sí, hi ha una imatge, ja et dic, una imatge que s'ha fet viral,
d'ell
baixant d'aquest helicòpter seu de color negre. Es veu que dins també té cosetes amb decoracions de Batman.
Em sap dir de Nadal.
Aquest és un dels capricis, sí, del jugador.
Té una consciència mediambiental que no és de 13 milions d'euros.
No, és de bastant més. De 13 milions de morts, potser, d'aquí un temps. Com estic avui?
L'helicòpter... Perquè el David ja, ell mateix, saps? Es va marcant el camí.
Sí, sí, és que a mesura que em faig gran em vaig indignant cada mes amb més coses.
Tornem al Neymar Júnior.
Neymar Júnior. L'helicòpter és aquest últim caprici. Sí. També té, això t'agradarà, Olga, tu, sí, el seu propi avió.
Clar, va sol.
El propi avió per fer trajectes més llargs. No d'aquí a l'entrenament, perquè l'entrenament no té pista d'aterratge, però jo què sé, si se n'ha d'anar de París a Toulouse, dius, doncs agafo
l'avió.
Ah, partit de Champions.
Amb el bé que va el TGV a França.
Sí, però el TG què, per ell? És el TG què? Sí. A més, atenció, una bona col·lecció de cotxes. No som precisament Seat Pandas o Twingos.
Deuen ser tots elèctrics.
Tots.
Veuràs.
Neymar Junior... Mira, sí, tots. Encara que no ha fet els 30, no ha fet els 30 anys, té un Aston Martin Vulcan. Jo he pres molt de cotxes amb llegint això avui. Està valorat en 2,1 milions d'euros. Té un Audi Q7, aquest sí que el conec, perquè l'he vist en foto, no perquè l'hagi conduït. Però és dels meus cars d'Audi. El seu preu oscil·la... Bueno, a veure, és econòmic per Neymar Júnior. Entre els 70.000 i els 127.000 euros. Ah. Jo crec que ell deu tenir el car, els 127.000. Sí. Un altre Audi, en aquest cas un R8 Spider.
Spider.
El seu nom indica que estem parlant d'un esportiu capaç d'arribar als 312 km per hora.
Perquè un gran poder comporta una gran responsabilitat. Sí. Mai va a 312. Ja
no hi va a 311. Aquest costa 200.000 euros. Ah. Per fer carreres ell contra ell, perquè si no ho entenc, també té un Ferrari 458 Itàlia, que he llegit que arriba als 325 km hora i també val uns 200.000 euros, oh, més o menys. Escolta, però és que no m'ha acabat.
No?
Té un, que aquest no el coneixia jo, un, ni de joguina, un Koenigsegg, no sé què...
Quina marca és,
CCXR, que és el més ràpid de tots els que té. Ah. Arriba als 410 km hora, molt pràctic, és que, clar... per als 410 km. Només costa 4.500.000 euros. Escolta, podria continuar amb el Mercedes AMG, el Porsche Panamera Turbo, el Volkswagen Touareg, però jo m'he marejat. Pels cotxes i pel preu.
I després d'haver-te colat al pàrquing de...
Sí.
Déu-n'hi-do.
Que descansi.
Doncs, gràcies, David, per aquesta notícia viral. I atenció, perquè el proper diumenge 19 se celebra la 30a edició de la Marató de TV3 i avui descobrim una col·laboració històrica en aquesta gran campanya solidària, Marta.
Sí, TV3 ja està escalfant motors de cara a l'edició de la Marató d'aquest any, que, recordem, es dedicarà a les malalties mentals per tercera vegada a la seva història. A les xarxes socials, el Departament de Documentació de la Televisió Pública compartia aquest cap de setmana un vídeo de la Marató de 1995, ja fa dies, en concret 26 anys, amb la col·laboració d'un dels personatges anglesos més estimats a casa nostra, Mr. Bean. El vídeo, ara ho sentirem, Mr. Bean està al sofà de casa seva, a punt de fer una donació via telefònica i s'ajuda d'un diccionari Vox per parlar en català.
L'he trobat. La meva donació. Em dic... Mr. Bean, si us plau, truqueu-los.
Gràcies. Mr. Bean, t'ha fet gràcia, eh? A tu, a especialment.
Perdó, parla millor català que Abascal.
Mr. Bean, que fins i tot utilitzava correctament els pronoms febles, un autèntic luxe de col·laboració per una de les campanyes solidàries amb més repercussió al món. Per fer-vos en una idea, al llarg d'aquestes 30 edicions, Clara, comparant-ho amb les xifres que parlàvem de Neymar.
Sí.
Però bé, en qualsevol cas, al llarg d'aquestes 30 edicions, la Marató ha recaptat un total de 215 milions d'euros.
I per cert, Marta, els que ho vulguin ja poden col·laborar, no?, amb la Marató d'aquest any.
Sí, ho podeu fer entrant al web ccma.cat/tv3/marató.
4 minuts que passen de 3 quarts d'11 del matí. És dilluns, 6 de desembre, dia de pont per molts. Joan Trias, com estàs?
Mal dia.
Fins als nassos de què, Joan Trias, avui?
De moltes coses. Abans, però, deixa'm... perquè avui el David crec que necessita relaxar-se una mica i sempre que ens necessitem relaxar hem de pensar en aquesta meravellosa pancarta de la manifestació dels antivacunes, no a la Lei d'Auschwitz.
Uf! No què?
No a la Lei d'Auschwitz. Sembla... un lema...
Sí. Gràcies per calmar-me una mica.
Més relaxat, oi?
Sí, sí.
Vale. Però si tu vols que acabem el programa armes. O no, Joan Trias?
Sí, home, sí.
Ah, vinga.
Sí, home, sí. Mireu, va, jo
va,
avui...
fins als nassos.
Avui em vull avançar perquè tot plegat és a punt d'arribar i no digueu que des de Ràdio Estel no us vam avisar. Avui n'estic fins als nassos dels familiars que es dediquen a posar pals a les rodes en qualsevol celebració de Nadal, com aquells que et truquen un dia abans, com si per art de màgia la sopa de galets i la carn d'olla es fes en 10 minuts al microones, i et diuen, ai, recorda que jo sóc vegà, vegetarià i antipastia, que és com per dir, escolti'm, doncs porta el tàper i acabem abans, no? Això sí, postdiscurs arriben i són els primers que piquen el pernil de gla que has comprat per ser Nadal. N'estic fins als nassos també del cunyat que en sap de tot, però quan dic de tot vol dir de tot, des dels satèl·lits d'Elon Musk a la cuina de Carme Ruscalleda, i no és que tu hagis fet malament alguna cosa, és que ell hi trobarà pegues, per exemple, al teu pessebre del rebador, perquè, òbviament, tot i que no ho sabies o no ho havies pensat abans, ell és de l'Associació de Pessebristes de Castellfollit de la Roca, on també, òbviament, no hi ha anat mai. Una de les altres figures que mai falla és la del pessimista. Ell està convençut que les festes es fan pesades des de la mateixa nit del dia 24. Ui, és que demà, carn d'olla. El dia 26, Sant Esteve i Canelons. El 31, el sopar, els 6 Reis. Bé, si és Nadal, normalment ja va d'això la cosa. I tot i que et digui jo avui no menjaré gaire, perquè si no acabaré com una bola de formatge d'Andorra, acabarà amb les existències de torró, polvorons, mantecados, trufes i fruits secs en minut i mig. Fins als nassos de les presses, dels aquells de, ei, marxem que si no es farà tard, que hem de pujar allà de l'Hospitalet, i són les 4 de la tarda, i fins als nassos dels eterns. Després de dinar han decidit que la sobretaula dura fins les 12 de la nit. No et preocupis pels temes de conversa, ells entenen. Vist tot aquest panorama, el millor és fer cas dels epidemiòlegs, trucar a la família i dir-los, mireu, aquest matí he escoltat Salvador Massí per Ràdio Estel i ha dit que en menjadors petits molta gent no és gaire bona idea, eh? I com que ho ha dit el bo d'en Massí, apa. Últim avís, el cunyat sempre et dirà que ell és més de no sé quin científic austro-hongarès que opina el contrari. Abans de penjar, recorda-li que la casa és teva.
Molt a favor, de fins als nassos d'avui. A veure com acaba tot plegat. Bé, primer haurem de començar, Olga Vallejo. A partir de la una, gràcies, Joan Trias, t'escoltem a l'Estel migdia. Ja sabeu, a partir de les dues, tota la informació de la jornada. I a partir de la una, aquí en aquest programa, ens centrem avui en el motiu de la festivitat, és aquest 6 de desembre, dia de la Constitució Espanyola, que se celebra doncs, el dia justament en què es va convocar el referèndum, perquè la mateixa ciutadania, Olga, votés si volia o no aquest projecte constitucional.
Clar, la Constitució espanyola, una gran desconeguda. Per saber què representa, en quin punt està, què caldria fer amb ella si és que cal fer alguna cosa, o què té de bo i de dolent, parlarem amb en Joan Lluís Pérez Francesc, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Vinga, 53 minuts que passen ja de les 10 del matí. Això ja està fet, Marta Hart. Avui ens ho passarem bé, el programa.
Oi tant, que sí. Parlant de Constitució, no pot fallar. Què pot sortir malament?
Res pot sortir malament. Escolta, no saber la freqüència madurada, perquè ja ens has avisat que avui venen corbes. No?
Venen corbes i articles, perquè avui això va de Constitució. Ah. Una freqüència madurada per completar la secció, la lupa de l'Olga. Perquè avui, com dèiem, doncs, es celebra doncs, això el dia que es va votar en referèndum la Constitució espanyola, és avui. I per això, avui també us preguntem quina és la última paraula de la Constitució espanyola. Aquesta és la primera pista.
Trata de arrancarlo, por Dios.
La tornem a escoltar, José, perdona que t'he trepitjat.
Trata d'arrencar-lo, por Dios!
És molt important que situeu, no sé si heu notat, sí, hi ha un pip. Sí. I al lloc del pip és on hi ha el nom.
A veure, podem tornar a posar amb aquesta pista, sobre pista.
Trata d'arrencar-lo, por Dios!
Sí, els fanàtics del motor.
Dios, l'última paraula.
Això és rally, aquell, sí, afortunat, sí, que sempre li passen coses.
Exactament.
Podem dir el cognom? No.
Digues el DNI, també.
És que, esclar, una cosa és posar-ho fàcil, l'altra és dir-ho, l'altra és confessar-ho.
Quan jo vaig fer el... Sí. No em posaven tants pals a les rodes.
Tantes traves.
Oh, però què vol dir? Ara són amics.
Home, esclar, no, perquè hem compartit... Compartim concurs. Escolta, per tant, això crea sinergies.
És l'última paraula.
És l'última paraula de la Constitució.
Bé, clar, sí, no dedueixes...
Jo en diria una altra, però clar, no.
Clar, però té lògica, si ho penses, no?
Clar, sí, perquè...
Però ja has de caure.
És un procés de...
Em va costar molt, perquè vaig
estar... Però amb pal o sense pal?
Ah,
és un nom. Ah. És un nom...
Cas que faltaria el pal? O no pal?
No. És l'última paraula. Última paraula, sense pal. L'última paraula. Va, que segur que hi ha gent des de casa que ja ho sap. Tots sembla que la Mercè, en David, l'Olga...
Potser, especialista en Constitució. Està tothom llegint la Constitució.
Sí, que tots la tenim a casa.
L'Olga és el teu llibre de referència, no?
És el llibre que els trasllats sempre ve.
Olga Vallejo, això sí que ho podem dir, que és una de les teves assignatures.
És que jo vaig tenir un professor de dret constitucional, José María Lafuente, meravellós, i és el poder aquest dels bons mestres que al final fan que t'agradi, sí, allò que ells t'estan explicant.
I un llibre que quan fas un trasllat...
Sempre ve.
Amb e-book o amb paper?
No, amb paper i subratllada.
Espera, que m'apunto un moment perquè estic fent la teva biografia. Sí.
Va, doncs, que des de casa ja ho sabeu. Ens podeu enviar des de casa la vostra resposta per WhatsApp al 663 99 30 62 o per correu al mati@radioestel.cat.
I farem una cosa també, li preguntarem al catedràtic de dret constitucional, què et sembla, Marta? A veure si sap la resposta al Joan Lluís Pérez
Francesc. Clar, però si la sap, que digui la C.
Ja està. Sí, home, clar. No, clar, mira, de fet... No, clar, és que no anem bé per
temps. O que l'escrigui en un paper i al final del programa desvetllarem si té raó o no.
Va, fem-ho així. Recordem la pregunta per tots aquells oients que de ben segons estaran escoltant avui fent pont i vulguin endur-se aquesta magnífica cistella que aprovo. Per cert...
Ai...
Jo les he vist, les cistelles que ja han arribat ara d'aquesta temporada Nadal, i ha canviat la decoració.
Nadalenca. O sigui, ara és cistella Capravo edició Nadalenca. Nadal. Uau, i aquesta setmana serà la primera en què sortejarem aquesta cistella de
gent. Tots que es vulguin fer... Ah, doncs mira. A veure, tu ho tens complicat, David, però...
A veure, senyor Capravo,
diguis alguna cosa del lot.
A part de les que donem en els encertants, home, un detallet pels de l'equip.
Una panereta, no? Una panera. Va, recordem la pregunta d'avui, aprofitant que és el dia de la Constitució espanyola, us preguntem quina és l'última paraula que apareix doncs, en la Carta Magna.
Nota de veu, si saps la resposta al 663-99-30-62, 663-99-30-62, ja podràs endur aquesta magnífica cistella que provo. De fet, entraràs amb el sorteig final de cada divendres. Avui, bé, ja sabeu que portem ja segona setmana d'Advent, portem aquestes dues setmanes pujant al Fader aquelles cançons que simbolitzen el Nadal. Avui la responsable de pujar al Fader és la Mercè Mondelo, de xarxes socials del Matí a Radio Estel. La Mercè ha triat aquesta cançó, li hem preguntat, per cert, és de Joan Dausà i Serapí, i la Mercè ens deia que és d'aquelles cançons emotives que et fan posar tubeta, perquè és tota una dedicatòria a totes aquelles persones que no hi són i abans sí que hi eren, i que en unes dates tan assenyalades com el Nadal, diu la Mercè, que en tota la família doncs, es reuneix al voltant de la taula, els trobem més a faltar que mai. Va per aquelles i aquells que no hi són, pels qui, com dèiem, no hi són i voldríem que hi fossin i que, malgrat tot, recordem. És la cançó que tria la Mercè Mondelo, Si ens veiessis, de Joan Dausà i Serapí.
La petita que ha quedat adormida en el sofà i l'Oriol explica que té una amiga universitat. Si els veiessis, si els veiessis. I si veiessis com cantem. entre cava i cava, aquella Nadala que tu sempre cantaves. Pastor.